Va viure allí només 2 anys, fugint dels atacs francesos de la guerra de la Gran Aliança. El seu següent treball va ser a Gotha, com a organista de la ciutat, una plaça que va ocupar durant 2 anys més, a partir del 8 de novembre de 1692. Allà va publicar la seva primera única col·lecció de música litúrgica, Ach Chorale zum Preludien, 8 corals en preludi, de l'any 1693, dels quals ja us en varen fer oferir un exemple del programa anterior. Quan el 23 d'octubre de 1694 a Ohrdruf es va casar el seu exalumne Johann Christoph Bach de la família Bach, per a celebrar el matrimoni convidaren Pachelbel perquè hi posés la seva música. Probablement va assistir a la festa Johann Sebastian Bach, germà del nuvi que aleshores tenia 9 anys. I fou així, va ser l'única vegada que el que esdevindria el més gran mestre del barroc va conèixer a Johann Pachelbel. L'any següent, el 20 d'abril de 1695, a Nuremberg, morí l'organista de l'església de Sant Sebaldus, Georg Kaspar Wecker, i les autoritats de la ciutat estaven molt ansioses d'anomenar a Pachelbel, llavors un famós Nuremberger, oferint-li oficialment que assumís el càrrec sense passar per l'habitual examen. Va acceptar, va ser eximit de Gotha el 1695 i va arribar a Nuremberg a l'estiu. Pachelbel va viure la resta de la seva vida a Nuremberg, on va morir a principis de març de 1706, als 52 anys, on va ser enterrat al cementiri de Sant Rocus. Pachelbel va escriure més de 100 fugues sobre temes lliures. Aquestes esdevindrien en dues categories, unes 30 fugues lliures i al voltant de 90 les anomenades fugues del Magnificat. Donat el nombre de fugues que va compondre i la varietat extraordinària de temes que va utilitzar, Pachelbel és considerat com un dels compositors clau en l'evolució d'aquesta composició. També va ser el primer compositor a incorporar a una fuga un preludi o una tocata, una tècnica que va ser adoptada per compositors posteriors i extensament utilitzada per Johann Sebastian Bach. Les fugues del Magnificat són unes composicions per a orgue manual relativament petit i que servien per acompanyar l'ofici de vespres. Pachelbel les va compondre durant els últims anys de Nuremberg.
Doncs amb aquesta introducció que ens ha fet l'Antoni del personatge del Johann Pachelbel, tenim a punt, en les primeres peces, que escoltarem 3 fugues del Magnificat de la Sextetoni, números 2, 10 i 4, per l'organista, interpretades per l'organista Bert Rawson, amb un orgue manual de 49 tubs, instal·lat a la seva particular, a la seva residència particular de Thunder Bay, al Canadà. Escoltem, doncs, a Bert Rawson.
Thank you.
Hem escoltat tres fugues del Magnificat de John Pachelbel, les de Sext i Toni, números 2, 10 i 4, interpretades per l'organista Red Brawson amb un òrgan manual de 49 tubs d'ell particular, de la seva propietat particular i que té instal·lat a casa seva, no? Això em fa molta
gràcia. Sí, és un senyor que deu tenir molts quartos, és canadenc, aficionat a l'orgue i, a més, deu poder pagar-se aquests luxes, no?
Molt bé, molt bé.
Bé, l'aparent afinitat de Pachelbel a la forma de variació és evident en les seves obres d'orgue que exploren els gèneres xacones, variacions de coral i diversos conjunts d'àries amb variacions. Les sis xacones, juntament amb l'orgue ostinato de Buxtehude, representen un canvi de l'estil de la xacona més antic. Les xacones de Pachelbel són l'estil sud-germànic. El baix ostinato no necessàriament es repeteix inalterat en tota la peça i de vegades et somet a petites alteracions i ornamentacions. Les xacones en re major, re menor i fa menor estan entre les peces més conegudes de Pachelbel i aquesta última és sovint citada com el seu millor treball per a orgue.
Escoltem doncs aquesta xacona en fa menor que ens interpreta Marcus Markle amb l'orgue de l'església de Sant Miquel Arcàngel de Colònia. Thank you. Hem escoltat la Chacona en fa menor de Pachelbel, que ens ha interpretat Marcus Markle amb l'orgue de l'església de Sant Miquel Arcàngel de Colònia.
En 1699, Pachelbel va publicar Hexacordum Apollonis. El títol és una referència a la lira d'Apolo, una col·lecció de 6 variacions establertes en diferents tonalitats. La va dedicar als compositors Ferdinand Tobias Richter, un amic dels anys de Viena, i a Dietrich Buxtehude. Cada conjunt segueix el model d'àrea i variacions. Les àrees van enumerades des de l'àrea prima fins a l'àrea sexta, que també és la més coneguda avui i que porta per subtítol Àrea Sebaldina, en referència a l'església de Sant Sebaldus, on Pachelbel treballava en aquella època.
Tast de clàssica, un pica-pica de música clàssica a l'Espluga FM Ràdio.
Us proposem d'escoltar seguidament aquesta ària sebaldina de Pachelbel, interpretada per Peter Bannister amb l'orgue de l'Stadtpfarrkirche de Celle am See. És que em compliques la vida, posant-me els noms en alemany, tu, vull dir... Però,
perdona,
és... mentrestant se'n va aprenent, mentrestant se'n va aprenent.
Stadtpfarrkirche, és una església.
És una església.
Estat vol dir de la ciutat, el far no sé vol dir.
Molt bé, doncs endavant, escoltem Pachelbel.
Thank you.
Hem sentit l'ària Sebaldina de Johann Pachelbel, interpretada per Peter Bannister amb l'orgue de la Stadtpfarrkirche de Zell, amb sí, a Holanda.
El famós cànon en D de Pachelbel és una peça de música de cambra per a tres violins i baix continu, originalment aparellada amb una giga en la mateixa tonalitat i que va experimentar un fort augment de popularitat durant la dècada de 1970. Això es deu a un enregistrament de Jean-François Paillard del 1968, que la va convertir en un element cultural universalment reconegut. La seva popularitat es va incrementar enormement en ser elegida com a tema musical per a la popular pel·lícula Ordinary People, de 1980, i per a la seva utilització com a base per Rain and Tears, de Frederica Child, que es va convertir en un èxit de vendes milionàries a tota Europa el 1968. Ara és una de les composicions barroques més reconegudes i famoses. En els últims anys ha esdevingut extremadament popular per utilitzar-la en casaments, rivalitzant amb les marxes nupcials de Mendelssohn i de Wagner.
Per finalitzar, doncs, el nostre recorregut per la música d'aquest gran compositor del barroc, no cal dir que és obligat a escoltar aquesta coneguda peça. Escoltem, doncs, el cànon en re major de Johann Pachelbel en la versió interpretada per la Jean-François Paillard Chamber Orchestra, que la va popularitzar l'any 1958. Thank you.
Jean-François Pallard Chamber Orchestra ens ha interpretat el famós cànon en re major de Pachelbel. Així finalitzem la nostra ruta biogràfica i sonora per la música de gran compositor de l'època barroca que fou Johann Pachelbel. Us passo ara Josep Maria Vallès i continuem el programa.
Tas de Clàssica, el programa que viatja en la història de la música a l'Espluga FM Ràdio.
Bé, i encetem doncs la segona part d'aquest programa d'avui amb la presència, com dèiem, a l'estudi del Jordi Camell. Escoltem primer una mica de música. Bé, escoltem, Jordi, benvingut. Gràcies per ser aquí amb nosaltres. Algú de l'Espluga et recordarà dels teus anys espluguins.
Moltes gràcies a vosaltres.
El Jordi Camell, que és un home de Llorenç del Penedès, un pianista amb un llarg recorregut ja, format a Tarragona, format a Barcelona, a París, a Londres i a l'Espluga de Francolí, també. Perquè primer com a alumne i després a la nostra Escola de Música del Casal de l'Espluga com a professor. Jordi, què estem escoltant?
Doncs estem escoltant a Francis Poulenc, un compositor francès de mitjans del segle XX, una peça molt bonica, una improvisació, que es diu així, que és un homenatge a Edith Piaf, la gran cantant francesa, i és una versió que vaig gravar ja fa uns 10-15 anys, i és una peça que realment té un encant especial, i m'agrada molt que la poseu.
El Jordi Camell ha tingut sempre la inquietud d'obrir nous repertoris i això ho ha portat a participar en conjunts de música contemporània a Barcelona, amb solistes d'Ibercàmera, amb l'Orquestra de Cambra del Teatre Lliure, també ha actuat com a solista amb l'OBC a Barcelona, l'Orquestra Simfònica del Vallès, la Filarmònica de Cambra de Barcelona, l'Orquestra Ciutat de Granada, la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Què és per tu tot això, tot aquest recorregut? Com vius tota aquesta feinada que et deu portar l'exercir primer la pedagogia i, a més, després anant fent concerts per aquí i per allà? No?
Bé, ho visc com una experiència vital, és la meva vida. Intento sentir-ho tot el que faig i no descarto res, evidentment. M'agrada molt ensenyar, m'agrada molt tocar, m'agrada molt tocar sol, m'agrada molt tocar amb gent, amb orquestra, i també descobrir nous repertoris. També últimament estic també escrivint música, o sigui, per mi exactament és aquesta és la paraula, ho visc com una experiència vital. Sí.
Quines experiències vitals de l'Espluga de Francolí, de la teva joventut, perquè eres molt jovenet quan vas aterrissar per aquí a l'Espluga, no?
Sí, i és a dir que cada vegada que vinc sento alguna cosa especial, ho sento molt endins, una cosa profunda de sentir-me en un espai, en un lloc que m'és propi, com si que forma part de mi, com si fos a casa meva en certa manera. Va ser una experiència molt important perquè vaig col·laborar, ella era la meva professora, a part de fer classes amb ella. Després ella em va convidar a ser professor d'aquí, jo era molt jove, entre els anys 78-82, a fer classes a l'Escola de Música del Casal. I la il·lusió que hi havia, aquesta cosa de crear alguna cosa nova que no existia, ho vaig viure també molt intensament, cosa que avui en dia és una mica difícil que algú aposti per un projecte personal, les institucions apostin per un projecte interessant i vagin a fons en això, no? En aquell moment, el casal de l'Espluga de Francolí, amb tu també, al davant, i amb el suport del casal, ho vau apostar i mirat així diguéssim, a la distància, te dones compte que és una cosa única.
O sigui, 40 anys l'any que ve.
Imagina't.
40 anys l'any vinent.
Una cosa única que jo la recordo amb molta emoció.
Tenim un dels talls de música que he trobat és amb una pianista xinesa i m'ha fet venir la memòria que alguna vegada m'has enviat algun WhatsApp o alguna cosa des de Xina. Has tocat a Xina i pel que parlàvem a micròfon tancat tornarem a tocar a Xina. Em deixes posar primer aquesta musiqueta de amb la xineta? A veure què...
Bueno, és japonès,
així no és xineta, no és xineta,
no,
és japonesa. I es diu...
Ayako, Fujiki.
Fujiki, imagina't. Sí. Doncs escoltem-la un momentet.
A dos pianos. Sí.
A dos pianos, sí. Amb tu.
Vale.
Explica'ns una mica aquestes experiències per aquests mons de Déu.
Digues.
Bé,
no ens sentim ara.
Sí, 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 antena, sí.
Sí?
Ah, estem en antena.
Sí, sí, home, estem en antena, Toni.
Quina lliscada, eh? Jo bé. Encara hi soc, per això encara no m'he marxat avui, eh? Que cada dia me'n vaig quan acaba la meva part, però avui em fa gràcia també ser aquí, eh?
Doncs encantat.
I ara, escolta, sí. És un honor.
Molt bé, moltes gràcies. No, a veure, com et deia abans, no em tanco a res i a vegades doncs, em conviden a fer alguna masterclass a la Xina i vaig de tornar al mes d'abril i vaig anar ja fa 3 anys i sempre intento doncs, aprofitar aquests viatges per tocar i per fer repertoris que em són propers, que em són interessants, no em demanen res especial. Jo intento actualment dins el meu món tocar les coses que més m'arriben, que més crec que puc explicar el que porto sense imposició, sense ganes de fer coses que queden lluny de la meva manera de ser, no? I bueno, això que estàvem escoltant amb la Yako és música japonesa, perquè ella doncs, és japonesa.
Japonesa, sí. Que quedi clar que el Joan Maria Vallès s'ha equivocat.
I és que de músics japonesos, els japonesos dominen molt això de la música. Sí. Eh?
I bueno, era un projecte que encara no hem desenvolupat del tot, de fer un programa de dos pianos que estem treballant en ell.
Entre altres coses, jo tinc una experiència personal d'haver escoltat el Kurt Weill amb la Vicky Peña.
Sí, 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 sí.
Aquest és un tipus de projectes que són molt engrescadors, no?
Sí, perquè... sí, sí. Ja, va estar molt bé, ho han fet bastants anys, ho han fet moltes vegades, 40 o 50 actuacions, no, ni les he comptat. Per tot l'estat espanyol, hem col·laborat d'una manera molt intensa i ens entenem molt bé de l'escenari i és una música molt ben escrita, meravellosa. La Vicky és una gran actriu, canta en tots els idiomes, actua i ha sigut, bueno, tu vas venir a Madrid, crec recordar.
Sí, sí, sí.
Vas estar quan fer el Teatre Espanyol, crec que va ser una gira, bueno, una gira, un estat allà durant, no sé, 2 setmanes i vas venir a escoltar-ho i sempre ha tingut, diguéssim, molt, han connectat molt amb el públic i és una música molt ben escrita, molt delicada. És l'inici del musical. Ell, el Kurt Weill, va ser una persona que va iniciar aquest món del musical, no? I això doncs diguéssim, apropa al gran públic, però amb un nivell de qualitat extraordinari.
Col·laboracions teves també amb el Sergi Albert, amb el Mario Gas, i després hi ha la música enregistrada. Uh-huh. D'aquests enregistraments, esclar, comencem, sembla que amb Pau Casals amb el 2012, però abans havies fet alguna altra cosa?
Sí, sí, sí. El Pau Casals, a veure, deixem pensar, és el abans penúltim, no, el penúltim.
Sí, perquè després hi ha les variacions Chopin, o Chopin variacions.
Sí, aquesta és l'últim. Ara no vull dir que tingui tants discos que no me'n recordi de memòria, però els últims 3 crec que han sigut un del Venice, sí. El de Pau Casals i les variacions Chopin. El de Pau Casals és l'integral, la primera gravació mundial de l'integral per a piano, o sigui, és una estrena total. Vaig tenir la sort de poder revisar, la sort i l'emoció a la vegada, de poder revisar els manuscrits del mateix Pau Casals escrits per piano, que sent un gran violoncel·lista com era, és admirable i és increïble com escrivia per piano, peces que es va escriure quan ell tenia entre 18 i 25 anys, molt bé, o sigui, era un artista complet i un gran artista, o sigui, que potser no es coneix tant en aquesta vessant.
I aquest projecte del Venice, d'abans i després de l'Iberia, què et va portar a realitzar-lo?
Mira, em va portar que el Venice té un llenguatge... Té com dues fases el seu llenguatge, un llenguatge més entre cometes, més inicial, més de saló, més proper al públic, i després es va com entre cometes també desmalenar i va escriure la seva gran magna obra, que és Iberia, no? Que són una suite de 12 peces d'una dificultat tremenda, no? Llavors jo, com que Iberia ha estat molt tocat, vaig pensar, bueno, m'agradaria fer un programa just amb el que va escriure abans i just el que va escriure després d'Iberia. I això va ser el programa, no? I abans podem veure Cants d'Espanya, podem veure algunes peces curioses, com una suite escrita per a nens, etc. I després podem escoltar les dues últimes obres que va escriure, que són Azulejos, que la va acabar Enric Granados, justament, que quan el Bernis es moria va anar al llit de mort, Granados li va dir, la dona del Bernis li va dir, acabo tu, i està documentat on va acabar Bernis i on va començar Granados. Al revés, vull dir, on va acabar
el Bernis,
sí, i va tornar a escriure Granados i va continuar Granados. I després vaig l'última obra, que és Navarra, no? I aquest projecte, doncs, també formava part d'un projecte general de celebrar el centenari de la mort del Bernis el 2009.
Falten 7 minuts aproximadament per les 9 del vespre, que haurem de tancar per imperatiu de la ràdio, aquestes coses passen, si hi ha algun oient que s'ha incorporat recentment i no sap de qui estem parlant del Jordi Camell, el pianista Jordi Camell i professor a l'ESMUC a Barcelona, a l'Escola Superior de Música de Catalunya, i que vam tenir el plaer i el goig de conèixer-lo, doncs, de molt jove, quan va venir com a alumne i després com a professor a l'Escola de Música del Casal de l'Espluga. Parlàvem dels teus enregistraments, però hi ha una altra faceta que a mi, quan llegeixo alguna cosa d'algun intèrpret més o menys famós, sempre em fa goig això de llegir qui l'ha dirigit. I en el cas teu, en el teu currículum, diguem, tens aquí alguns dels molt bons directors d'orquestra que tenim a casa nostra, no? Des del Salvador Brotons, passant pel Josep Pons i el Martínez Izquierdo. Com t'hi entens amb els directors i els que no coneixem nosaltres, sinó que tu has conegut perquè t'han dirigit juntament amb orquestres d'altres llocs, d'altres països i altres ciutats?
Doncs amb aquests tres que has dit, doncs m'hi he entès molt bé. Som gent de la mateixa generació, cadascú amb el seu estil, amb el seu caràcter, amb la seva aproximació a la música diferent. Clar, en Josep Pons ara és actualment director del Teatre Liceu, de l'orquestra, i ja té un recorregut impressionant, no? També l'Ernest està a París, el Salvador Brotons també està dirigint a moltes orquestres i té la vessant de compositor. O sigui que cadascú aporta en la seva manera de ser és molt ric, no? Perquè en Pons, doncs, diguéssim, ha dirigit grans orquestres, el Brotons, a més de dirigir, ha composat i pot aportar coses des del punt de vista també de la creació musical. L'Ernest està molt, molt basat en la música contemporània i també t'ajuda, també et pot aportar moltes maneres de veure la música des d'aquest punt de vista, no? O sigui que ha sigut sempre un plaer actuar amb ells.
En el llarg de la teva trajectòria com a intèrpret, com a pianista, alguna o dues, posem-n'hi, o si convé n'hi posem tres peces en les quals t'hagis sentit molt identificat, a part de les que poc puguis composar tu, que en parlem a continuació, va. Dos o tres peces en les quals t'has sentit molt integrat o t'ha agradat molt d'interpretar-les.
Uf, això és molt difícil.
Ja, per això et
faig la pregunta. És impossible de respondre.
Sí?
Sí, perquè les peces que quan toco són les que més m'agraden, les que toco en aquell moment. O sigui, si mires una mica la teva vida, el que has passat, hi ha peces que sí que potser sobresurten unes per sobre les altres, quan vaig tocar el primer concert de Brahms amb orquestra, quan vaig tocar, no sé, els Estudis Sinfònics de Schumann, quan he tocat Goyesques de Granados, o quan he tocat també el mateix Poulenc o el mateix quadres d'una exposició de Mussorgsky, quan he tocat sonates de Beethoven, o sigui, és difícil, és molt difícil respondre això, però per exemple, ara fa dues setmanes vaig tocar amb una soprano, l'Ofèlia Sala, una extraordinària soprano a València, i el que vam arribar a disfrutar i a comunicar cantant i tocant Liszt de Schumann, doncs encara em posa la pell de gallinar, o sigui, i de Granados també van tocar, no? O sigui que els records que tinc més immediats són els que també el que estic tocant és el que més m'agrada, no? I el que més visc, o sigui, més que, jo crec que més que la música en si, el que més recordes és com ho has viscut i com ho has sentit. I llavors no hi ha un estil que et digui aquest sempre m'arriba i l'altre no, evidentment, jo amb música barroca tampoc en toco tanta. O sigui, s'ha de dir, com aquí tenim un especialista al costat.
Especialista en comentar-ho i prou, eh?
I en canvi, sí, sempre m'he sentit molt proper tocant música alemanya romàntica i també la música catalana, Montpou, també m'he sentit molt, molt proper, amb, inclús a Granados i al Béniz, però també la música francesa, o sigui, és difícil, és difícil. Simplement com tu vius en aquell moment i el que recordes al llarg de la teva vida és més que res són les vivències i com tu t'has aproximat a aquesta música.
No es tractava de posar-te en un preto, que diuen, no?
Sí, sí.
Entre l'espasa i la paret, sinó precisament de què ens expliquessis aquesta manera.
Jo només volia dir una petita cosa. El meu pare era músic, ho sé. Quan fa música són feliços, els músics. Només de fer música són feliços. O sigui, com que ho senten tant són feliços d'això, no necessiten l'aplaudiment, sí que el necessiten, però ells, el meu pare els diumenges es reunia amb un altre músic i feien música, anem a fer música, i disfrutaven fent música, i els músics, per això no li preguntis què li agrada, perquè li agrada tot.
Sí,
Jordi, sí. I els projectes, que ens queden pocs minuts?
Bé, projectes a... N'hi ha un especialment que vull tirar endavant, que és gravar la meva obra per a piano, les meves peces, obra, les meves peces per a piano, això ho faré, i després tinc un parell de viatges d'aquí uns mesos a Polònia i també un altre cop a la Xina, en el qual vull tocar, a part de les meves, algunes de les meves peces, també tocaré peces de compositors com justament Salvador Brotons, peces que no he tocat. Vull incloure al repertori obres que em diguin alguna cosa nou també i que em portin a paisatges sonors que encara no... que els tinc al cap però encara no he pogut traslladar-los físicament als dits i al meu cos, diguéssim, no?
Estem en els últims segons del nostre programa fins a les 9, que... s'encetarà el butlletí, les notícies, el conte en anglès, el tast de clàssica d'avui. Hem tingut el Jordi Camell amb nosaltres, li agraïm moltíssim.
A vosaltres.
Ha sigut una casualitat que ell estigués aquí a l'Espluga, li bé, doncs, sí. Fem tast de clàssica, no pots...
Ha sigut espontani.
Espontani, molt espontani, perquè fa un parell d'anys que vam provar de connectar amb ell per telèfon i no ens en vam sortir, perquè tècnicament... No
tècnicament som una mica fluixets.
No en sabíem, no
bueno,
en sabíem prou.
Però
no?
Anem millorant, eh?
Doncs, estimats oients del tast de clàssica de l'Espluga FM Ràdio, estem doncs a punt d'escoltar les senyals horàries de les 9 del vespre, en què us deixarem amb la segona part del nostre programa, i que fins la setmana vinent, el dia 19, tornarem a estar amb vosaltres. Jordi, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bona nit.
Molt contents, molt contents que hagi vingut.
Vinga.
El dia en un minut.
Aquest dimarts us hem explicat que la Conca de Barberà va sumar fins a 14 tones de